A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Baracel i Bosch.
Benvingudes, benvinguts. En aquest programa no som gelosos. Ens agrada compartir. Així ampliem la nostra comunitat, la feim més gran i més interessant. No som gelosos, però sí que intentem fer les coses amb zel, en el sentit de posar-hi cura, esment i passió, sobretot. Si dilluns miràvem el cel, que comença per C, avui estirant de zel, que comença amb la lletra Z. Només balla una lletra, però tot un món de significats. Canta Maria del Mar Bonet, Zel de la Terra, una cançó inclosa a l'àlbum Gavines i Dragons, que va ser editat l'any 1987. Una cançó que enxerra de cuidar la terra, d'abraçar-la, cercar què ens demanarà la terra, sobre del cert quan arriba el seu zel, fecundar-la llavors, diu la lletra. Un himne a la feina del camp i a la fertilitat de la terra que va escriure Chico Buarque i que va composar Milton Nascimento l'any 1977. Llavors i llavor, aquí també podríem jugar un poquet amb la paraula. Aquí hi ha gran part del significat i del simbolisme de la paraula polisèmica del programa d'avui, zel.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
Sé bien que por un momento perdí el control. No era yo. Perdona si mis palabras te han hecho llorar. Si de algo soy culpable es de amar.
Fueron los celos, si no yo, cantava La Unión a l'Espanya de 1990. Zel, que és la paraula que hem triat per al capítol d'avui, que ve del llatí zelus, com també gelosia. Comparteixen, de fet, la mateixa arrel. I la línia que separa la passió i la protecció del que és nostre, de la possessió, la inseguretat i la por a perdre el control, realment pot ser molt fina. Toni Riera López de la Musicòleg, benvingut a casa teva, com estàs?
Hola, com estàs ja? M'ha passat molt de temps, estic molt content de tornar per aquí.
T'enyoram, t'enyoram. I hem de dir que totes les paraules tenen una vessant psicològica molt important, així que podries ser aquí cada dia en nosaltres, però tampoc volem abusar. A veure, la paraula d'avui és zel, i com dèiem, mos serveix tant per descriure algú que té un interès ardent, actiu, en una persona, una cosa o una feina, com per definir la gelosia en totes les lletres que tots percebem com a més negativa. Com explicam que és una persona gelosa o com és una persona gelosa?
Crec que la primera imatge que mos ve és aquesta gelosia en relació a relacions sentimentals, no? Ai, que me lleven qualcú que és meu. com dir-ho d'aquesta manera. Però també si pensam, ens poden recordar durant la infància, la gelosia entre germans, que m'alleven l'atenció de mon mare o de mon pare o dels predins, que m'alleven les meves juguetes. És com una reacció, per una part important, és aquesta por de perdre alguna cosa que... perquè qualcú altre se l'endugui. No? El perdem perquè hi ha algú que mos opispa. I aquí és curiós com... I mira, m'ha servit molt el fet que proposessis aquestes paraules, trobar això que deies etimològicament que ve del verb bollir, o sigui, el certificat en dia de bollir, perquè és l'experiència que tenim quan se mos mengen la gelosia, és com que bollim per de dins, la sang mos comença... a fer coses. Sí, i aquesta seria la primera interpretació que tenim. Després tenim aquesta altra que fa més referència a fer les coses a nivell professional o la dedicació realment ben fetes, com a que t'ocupa tota la teva atenció. I tenim aquestes dues vessants o aquestes dues interpretacions.
Exacte, i amb això vol dir que xerrarem ara amb una veterinària etòloga que estudia el comportament dels animals. Clar, quan un animal està en zel, un animal superior, mos diu el diccionari, jo crec que aquí podem entrar els humans, també mos vull sa sang, no? O sigui que en el final està tot un poc relacionat. I Toni, en quin moment aquest desig sa, o quasi innat, que deies de les juguetes quan són petits, els germans, tal, de protecció, se pot arribar a convertir en una gelosia tòxica? En quin moment passant de ser cuidadosos, de tenir cura, ser desconfiats?
Jo ara crec que m'atiraré a la piscina amb una proposta, i és quan li donem, no, pensant en la nostra definició, en com mos definim, en com mos entenem les persones, en quines coses mos donen valor, deixant de trobar-les en nosaltres mateixos i les començam a trobar amb una altra persona. De petits és impossible no fer-ho, perquè les persones ens construïm en la mirada de la nostra mare, de la nostra pare, de la gent que ens estima. I clar, quan qualcú amenaça sobre la gelosia, ens estan amenaçant. D'adults també ho poden continuar fent, d'aquí amb els interessos romàntics i definir-nos en l'interès d'una altra persona. I de la mateixa manera, quan mos amenacen, és un problema. I quan tu l'estàs dient, no? que li estem donant massa importància en els altres per definir-nos o cap al nostre benestar. I com te dic, m'he tirat a la piscina.
No, però té molt de sentit, té molta lògica el que mos dius, no mirant cap endins, mirant cap endafora, mos importa més l'amenaça, no? Per dir-ho d'alguna manera, de fora. Per tant, pot haver un poc d'inseguretat també, no? La base de tot, d'aquest comportament.
Sí. Ja s'ajuntarà amb altres qüestions. Quan és una qüestió sentimental de parella, doncs estem preparats també biològicament. Tot el cosmos i dur, quan mos enamoram i que això se posi en perill, doncs activa aquella reacció que és tan, tan, tan semblant a bollir. Perquè la sang, a més, com que ho deia, no? Els mediterranis són molt més sanguinis, tenim més sang que altres pobles.
Sí, sí.
O no tant per aquestes coses.
Sí, sí. I de xerraves d'activar. Vinga, i com se pot desactivar aquesta part negativa, que tots saben que en certa mesura la gelosia i el zel és bo, però com se pot desactivar? És una feina personal. Per exemple, en el cas de la parella, és una feina personal de parella, de tots dos. Com se desactiva aquesta gelosia, que pot ser tan tòxica?
Clar, i tant. I justament perquè les conseqüències conductuals, és a dir, les coses que se fan per la gelosia, de vegades poden arribar a ser conductes violentes o conductes de control, és per aquest motiu que té tan mala fama. Però no ens oblidem que és una emoció. I, per tant, abans de assenyalar-la, l'hem d'entendre, com sempre dèiem. I podria ser que la gelosia que jo tingui estigui justificada, perquè realment la meva xerrant de parella, la meva parella s'estigui fent en fora, estigui perdent. I podríem plantejar-nos, escolta, hem de solucionar problemes, o hem de fer canvis, o també ens hem de preparar perquè això s'acaba. Podria ser. En aquest cas, si s'ajusta, i seria una part de verificar quins són els fets, si s'ajusta, doncs fer aquesta part. Però podria ser que la intensitat de l'emoció el comportament tòxic que ja comencen a formar part, ja quan hi ha un comportament tòxic, diria que no se justifica per res. No mos hem d'oblidar com a emoció que és que va i ve. Va i ve. Jo sempre, una cosa que segons un company sempre deia, jo no m'agrada fer feina amb homes enamorats. No m'agrada, perquè som com una miqueta exagerats, no només quan tenim grip, que exageren, també quan mos enamoram, som una miqueta exagerats. I se fa molt difícil, de vegades, entendre que les sensacions, quan hi ha una gelosia, no és una emoció que t'hagi d'inundar d'aquesta manera tan forta com ho fa. O millor dit, que quan ho fa, no ha vengut per quedar-se per sempre. Si aprenem a deixar passar aquesta emoció, tots sapiguem que jo no puc canviar que penso en un moment donat, no puc canviar que sent en un moment donat, però sí que puc canviar allò que faig i puc fer secció oposada. Si puc cercar distracció quan ve sona més forta de la gelosia, si puc deixar d'estar tot el dia fent voltes o mirant fotos o pensant en la persona i me puc orientar a fer altres cosetes, aquesta emoció que no se justifica per la intensitat baixarà. I podríem dir el mateix amb altres qüestions en relacions entre germans.
Sí. Avui Isel mos ha duit a parlar amb en Toni Riera. Jo crec que mos has deixat molt bones píndoles i n'hem pres bona nota. Així que si identifiqueu que sou persones geloses o que som persones geloses i això mos fa mal, ja aquí teniu eines de transformació. Toni Riera López de Lamo, com sempre, gràcies.
A vosaltres. Fins a pròxima.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
La otra noche que te dije te quiero solo fue una forma de hablar. Hacía un rato de aquel primer beso y tres horas que te vi en aquel bar.
La otra noche que te dije te quiero solo fue una forma de hablar, provocada por 500 besos, provocada por el instinto animal.
Ens diu el diccionari que zel és l'excitació sexual periòdica dels animals superiors que es manifesta principalment en les femelles. Tenim idò aquest zel com a motor que assegura la continuïtat de les espècies, podríem dir, i avui ens demanam com canvia la conducta de l'animal, si se torna més inquiet o fins i tot més agressiu. Pilar García, veterinària, etòloga, especialista en conducta canina i felina. Benvinguda entre avui i demà. Com estàs?
Molt bé, Araceli.
Gràcies per acompanyar-nos. A veure, anem a xerrar d'aquest zel dels animals. Sabem sí. Que és un procés hormonal, però des del punt de vista de cetologia, del comportament, de la conducta animal, se pot explicar també aquest zel?
Sí, clar, perquè en realitat és que està associat a molt de canvis de conducta. Hi ha totes les conductes més directes associades en aquests canvis hormonals, que són les conductes de, per exemple, de marcatge de les cusses, sí. Que orinen més, sí. En punts més petits i menor quantitat. Després, la conducta concreta de munta, que la conducta de munta, pues, tant la femella té, mostra pues, un llenguatge i unes conductes com es mascle. Uh-huh. I això tant els moixos com els cans. Uh-huh. I després tenim tota una sèrie de conductes associades que la veritat és que són molt diverses, però que pot ser des de vocalització fins a escapisme, efectivament de vegades poden mostrar agressivitat cap a colca blanc concret, o sigui que després hi ha moltes altres conductes com a més indirectes, però que poden estar associades en so cel.
Val, ara anirem desenvolupant. Hi ha èpoques concretes de zel? És a dir, dius, jo què sé, per primavera, tal, o picar més, o sempre està amb zel, no sé, com... Hi ha èpoques concretes?
Sí, s'ha desestacionalitzat per mor de que les condicions de temperatura i llum que reben els animals de família han canviat. És vera que normalment les moixes tenen el cel des de primavera fins a començament de la tardor, quan fa bon temps, per dir-ho de qualque forma. En el cas de les cusses, abans teníem la majoria de cels en el mes de febrer, igual març, i també per agost i setembre, perquè més o menys ho tenen cada 6 mesos, i ara també és variable.
Val, que interessant, no? I també m'imagino que deu dependre on viu l'animal, si viu dins un pis, si comparteix amb altres animals, si té un jardí on està, si va a lloure, tot això també deu afectar, no?
Sí, afecta, perquè també afecta el que seria el començament del cel dels animals que estan a prop. Perquè com que hi ha una comunicació a través de les feromones, les feromones tant fan que desenvolupin la conducta de cel com fan que entrin o comencin el cel en conjunt un poc quan la resta d'animals del grup ho fa.
I parlaves abans d'un poc dels comportaments, no? Xerràvem, per exemple, de que s'escapen, se diu molt també, ui, s'escapen, s'escapen perquè estan en zel i se m'escapen. Això passa tant en cans com en moixos, no?
Sí, això passa. No ens li deim vagabundeo, però bueno, és que van a cercar cusses.
Sí.
I les cusses van a cercar els cans. Després, el que són moixos, efectivament, també s'adona, però en els moixos, a més, hi ha més canvis, perquè, per exemple, els moixos mascles sencers canvia les dimensions del territori segons on hi ha les moixes en cel. Perquè això no ho han comentat, però les que tenen el cel són les femelles i els mascles tenen les conductes de cel quan ensumen o quan capten aquestes feromones de les femelles. No és que tinguin ells el cel com a tal, sinó que respon a el que seria la cridada de la femella.
I el tema, per exemple, de l'agressivitat, que també deies, és realment agressivitat, és ansietat, és instint.
Són conductes instintives. I són conductes que responen directament a l'acció de les feromones, perquè si no les tenen. De fet, hi ha moltes conductes que una vegada sanats disminueixen en gran mida, no? O completament, depèn del cas. Per exemple, els moixos, els mascles, mostren agressivitat cap a altres moixos, per exemple, mascles, per lluitar per la monta d'una femella. Això pot passar en cans, també.
Sí.
Per exemple, si tenim un grup de cans que viuen junts i tenim un parell de mascles i una femella entre en zel, pues poden mostrar agressivitat entre ells. Després, ansietat també. Per exemple, cans que tenen la percepció d'aquestes feromones. O, per exemple, pel barri hi ha cusses en cel, o quan surten en el passeig poden captar aquestes feromones, però no poden arribar a les cusses. I igual estan a dins un pis i ploren i graten la porta. I com que no poden accedir, doncs tenen tota una sèrie de conductes de voler escapar. I hi ha casos que és molt intensa aquesta conducta.
Ja.
De fet, per exemple, tenim moixos domicilis a interiors que no estan sanats, és molt complexa. O sigui, pràcticament no pots conviure.
Aquestes conductes se poden arreglar, doncs ara entre cometes, sanant l'animal ja està solucionat, hi ha altres solucions abans d'esterilitzar un animal que s'han de valorar. Com ho gestioneu, això? Tu que, a més, te dediques en el comportament animal.
La tendència actual respecte als cans és individualitzar la castració i sobretot tenir en compte a quina edat, perquè no sigui massa prest, o sigui que no siguin qui són, que se desenvolupin en les hormones que tenen un paper. A partir d'aquí, depenent de diferents factors, variables, les conductes dels cans, a partir d'aquí se fa la decisió, perquè en realitat les conductes que canvien en la castració són les conductes que nosaltres deim sexualment dimòrfiques, que són el marcatge sexual en borina, la munta, sexual, el vagabundeig, el que vol dir l'escapisme o anar a cercar cusses, i l'agressivitat intraespecífica intersexual, que és de mascles cans cap a mascles cans. Si no tenen un problema associat amb aquestes conductes, no aconsellam castració per variar conductes. Pot haver altres motius, perquè hi ha motius de salut, de prevenció de malalties, sobretot a les femelles, i de vegades hi ha altres motius segons el que seria el maneig intern del grup. De vegades ho has de fer perquè, bueno, perquè tens mascles femelles i és important perquè no se reproduesquin i de més. Després tenim els moixos. Els moixos, si no se dediquen a cria, la recomanació és sanar entre 7-9 mesos. En el final, pues, el consell del teu veterinari de confiança és molt important, però els moixos sí, en general. Els cans s'ha d'individualitzar, s'ha de mirar l'edat, les característiques de l'animal i que no tinguin qualque conducta sa que inclús la castració pot tenir un efecte negatiu, com la por, la fòbia, les ansietats. Aquí hem d'anar alerta abans de sanar.
Molt bé.
O sigui que és complexa.
Sí, ho és. No, ja ho veig, ho és. Però és molt interessant tot el que mos conta. Na Pilar García, que és veterinària, etòloga, i crec que això també és molt important perquè conèixer els animals, el seu comportament, etc. També té molt a veure amb aquesta paraula zel, que hem triat avui. Per això hem tocat a bona porta. I bones explicacions, Pilar. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, Araceli.
Que no se pare. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio és coneixement. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Calor?
Molt cars.
Gelats que se desfan massa ràpid?
Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646-93-45-01. 646-93-45-01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646-93-45-01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio. Entre avui i demà, paraules de pel·lícula amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem.
Toni Camps, benvingut a Cateva. Com estàs?
Ai, gelós, en cel, rabiós.
De què estàs gelós?
Ai,
a veure,
jo
compte.
Que sé, de tothom.
No, és vera,
molt
no
drama.
Ets un tio generós, no pots estar mai gelós.
No, som molt tontos, vera, que som molt tontos.
Però en Toni Camps sí que fa ses coses, podríem dir, en zel, en cura, en mim. I cada setmana, dos pics a la setmana, agafa la paraula polisèmica i mos fa una meravellosa llista que espero que estigueu seguint, que gaudiu, que vegeu moltes pel·lícules, molt de cinema. I avui la paraula és zel. Sí. Enzeta, que zel en Zeta. Ja vàrem fer cel.
Avui sí, no, cel era una altra cosa. No, zel en Zeta. I el primer que mos ven es cap és, evidentment, el zel gelós. És que du a la traïció, a la mort, a la locura. I és que ja dibuixava Shakespeare fa moltíssims anys a la seva Otelo.
How am I then a villain? When this advice is free, I give, and honest. Probable to thinking, and indeed, the course to win the Moor again. His soul is so enfettered to Desdemona's love that she may, can make, do what she list, even as her appetite shall play the god with his weak function. How am I then a villain to counsel Cassio to this parallel course directed to his good?
Oliver Parker va dirigir l'any 1995 Lawrence Fishburne, Irene Jacob i Kenneth Branagh en una versió cinematogràfica del paradigma universal de l'home gelós, és a dir, Otelo. Un oficial moro enamorat d'una lot en qui es casa en secret, un moment donat ha d'abandonar la ciutat per anar a lluitar a Venècia i el moment l'aprofita el traïdor Iago, gelós d'aquesta felicitat d'Otelo, que li fa creure que la seva dona li ha estat infidel. La pel·lícula s'acosta a la versió teatral de forma tan directa que permet la interpretació quasi visceral d'un text absolutament magnífic. I la ruptura constant, a més, de la quarta paret durant tota la pel·lícula, és a dir, que els actors se dirigeixen directament en el públic, xerren amb tu mentre l'estàs veient, fa que te sentis una part implicada a una trama que te posarà nerviós fins en el final. I és la demostració de que passin els anys que passin, Shakespeare segueix sent perfecte per adaptar a la pantalla.
Passin els anys que passin, que són molts, perquè en això està escrit som... l'any 1600.
1600 i pico, sí.
I tenim a Desdemona, que és un altre nom meravellós.
És meravellós. I, a més, Irene Jacob està magnífica. És molt curiosa la tria dels tres actors protagonistes, perquè Kenneth Branagh, que havia fet Hamlet, fent de Hamlet, havia fet d'Enrique V a la seva primera pel·lícula, com a director i com a actor, que havia fet Mucho ruido y pocas nueces, que n'ha fet molt moltíssimes adaptacions de Shakespeare, és un gran fan, i el Lawrence Fishburne, 3 anys després, faria de Morfeu. Matrix.
Vinga, que xerram de gelosia, bé, de gelosia, crec que tu has tirat cap a aquesta excepció de la paraula.
Bueno, no. N'he agafades un parell de gelosia, però n'he agafades un parell de les altres, també.
Perdó. Per bon seguir.
Només teníem un sol tema, però jo crec que ara havíem de continuar sí o sí amb una de les passions més geloses del cinema, que és la de Glenn Close amb Michael Douglas a Atracción Fatal.
No sé qué pretendes, pero esto va a terminar ahora mismo.
No, no va a terminar. Va a seguir hasta que aceptes tus responsabilidades.
¿Qué responsabilidades?
Estoy embarazada y tendré a nuestro hijo.
Alex, eso lo has decidido tú. No tiene nada que ver conmigo.
Yo solo quiero ser parte de tu vida.
¿Y así es como lo haces? ¿Presentándote en mi casa?
¿Y qué quieres que haga? No contestas a mis llamadas, cambias el número. No toleraré que me ignores, Dan.
Venga, a veure, Atracción Fatal, vaya dos.
No toleraré que me ignores, li deia Àlex en el personatge de Michael Douglas en aquesta Atracción Fatal, i no ho tolerava. La vida perfecta de Dan, en la seva feina, la seva dona i la seva filla se converteix en un infern quan, després de tenir una aventura amb una dona, una festa, decideix que només ha estat això. Una aventura. La gelosia i la violència se converteixen en inaudites. I Adrian Lyne, que venia de fer Flashdance i 9 setmanes i media, fa un enfocament brillantament manipulador a lo que podia ser directament un culebrot sense més història que aquesta, perquè bàsicament és una dona gelosa que li posa molt difícil la vida a un home que s'ha aprofitat d'ella. M'acrida l'atenció perquè va ser un dels thrillers, estem parlant de l'any 1987, ojo. Va ser un dels thrillers més efectius i amb un enorme èxit de taquilla. Va ser la tercera major pel·lícula, amb major recaudació de l'any 1987, i va estar durant 8 setmanes en el número 1 de taquilla. Glenn Close està meravellós en aquesta pel·lícula, i com passa d'una dona atractiva, intel·ligent, amb moltíssim d'estil, a una dona completament desquiciada en sos cabells, en sos ulls fora de ses òrbites, sense maquillar. És molt, molt potent a nivell, visual, el tractament visual de sa pel·li. Hem de dir que veníem de 9 setmanes i media. O sigui, l'anterior que havia fet, l'any anterior havia dirigit el 86, 9 setmanes i media, Adrian Lyne. I un parell d'anys abans havia dirigit Flashdance. Vull dir que és un tio que tracta, té una manera de tractar-se a sa dona molt sexual, o sigui, molt... Anava a dir eròtica, però no, és sexual directament, comença amb erotisme, però acaba d'una manera molt sexual, i sobretot molt violenta, perquè en 9 setmanes i media sa cosa també acaba amb un tema bastant violent.
I de Zel, la nostra paraula, Otelo, atracció fatal, i ara per on seguim?
I ara, mon anam, en Zel, que pots posar a sa feina que fas i fins i tot multiplicar-ho per gelosia, aquest cel, la feina, quan n'hi ha d'altres que fan lo mateix que tu i que volen aconseguir exactament lo mateix que tu.
Nada es imposible, señor Angier. Lo que desea tan solo es caro. Si decidiera construirle la máquina, ¿la presentaría meramente como una ilusión?
Si el público creyera que lo que hago en el escenario es real, gritaría, no aplaudiría. Como cortar una mujer en dos.
Señor Angier, ¿ha considerado el precio de semejante máquina?
Su coste no es problema.
Puede que no, pero ¿ha considerado usted el precio?
No sé si la sigo.
Regrese y olvídelo. Sé reconocer una obsesión.
I aquests eren Hugh Jackman i David Bowie interpretant a Nikola Tesla a El truco final de Prestige. A Londres, a final del segle XIX, dos mags, amics, que no són, que no és David Bowie i Hugh Jackman, sinó Hugh Jackman i Christian Bale, que fan feina plegats, s'ofereixen un fracàs que que els convertirà en rivals. I no només a l'escenari, sinó a sa vida. Cadascun intentarà per tots els mitjans superar l'altre i acabar amb ell amb una ferotge competició que no té límits. Els dos posen un gran zel en el que fan i són gelosos d'una manera brutal de sa feina de l'altre. És una pel·lícula que és una gran intriga dramàtica de sa mateixa època que l'il·lusionista, de la qual ja vàrem parlar aquí, però molt manco romàntica, cosa que la converteix en un thriller molt poc convencional. A més, Christopher Nolan dirigeix en els actors, que estan brutals, perquè recordem que no només hi ha Hugh Jackman, Christian Bale i David Bowie, també hi ha Michael Caine i Scarlett Johansson com a protagonistes d'aquesta pel·lícula. Ho fa meravellosa, però a més ho fa com un gran truc. Te passes tota la pel·lícula pensant, m'estan enganant. I quan t'acabes la pel·lícula, te diuen, t'he enganat així. I tu dius, no, però jo ho vull tornar a veure. Tens ganes de tornar a veure la pel·lícula per veure si et descobreixes el truc, a pesar de saber el truc, si el descobreixes com te l'han colada, no? És com quan t'has vist El sexto sentido i la tornes a veure després que dius, anda, que m'has estat colant tot el temps, m'has estat dient durant tota la pel·lícula i jo no he estat capaç de veure, no? Fins en el darrer moment, com ho dius a sa cara, no? Pues en aquesta passa exactament igual. És una pel·lícula fantàstica.
Molt bé, i de Zeles, la nostra paraula mos pot dur per llocs com es que ve ara.
Sí, perquè si hi ha un animal que posa zel en lo que ha de fer quan està en zel, és el protagonista d'un dels documentals més fascinants. Havia posat des darrers anys, però no és des darrers anys, és de les darreres dècades, ja.
Estic totalment d'acord.
Tras un viaje sin obstáculos, el emperador llega de buena mañana a Lohamok, el lugar donde los suyos se reúnen desde siempre. Cada vez que vuelve del mar, el emperador siempre tiene el mismo problema: encontrar a su polluelo. Es como buscar una aguja en un pajar, ya que todos se parecen.
Aquesta és història d'una família de pingüins. Això és El viaje de l'emperador, un documental de l'any 2005 que conta com, després de quilòmetres i quilòmetres de caminar i posar un únic ou, sa mare, de pingüí i de sou, torna a la mà a menjar mentre son pare se queda per covar-lo en espera que ella torni. Els pares romanen 4 mesos covant i sense alimentar-se. I quan els pollets neixen, les mares només tenen 48 hores per tornar, perquè si no, ells moriran.
Buah, és que és fascinant. Això
és brutal.
És la naturalesa en estat pur.
És brutal, perquè, mare a més, meva, és un documental que està rodat com si fos una pel·lícula, perquè, clar, tu ho veus i dius, mare de Déu, que no arribarà, sí, que no arribarà, però que sempre, no arribarà.
Jo sempre ho conc. Com pots plorar amb un documental de pingüins? Plores.
Sí, sí, sí. Plores. Sí, sí. Tremendo, és tremendo. És un documental que retrata el viatge del pingüí emperador amb paciència i una astúcia bestial per narrar aquest viatge i aquesta història del zel que posen els emperadors en el que fan quan estan en zel, precisament. No? És molt intel·ligent, és superefectiva, és emocionant quan toca, agònica quan se mos convida a patir, és perfecte.
No, és perfecte. I sabeu que me fa pensar també, sempre que la podeu veure, si no l'heu vist, per favor, l'heu de veure, amb l'equilibri de la natura. És a dir, si se romp l'equilibri de la natura aviat i els animals com aquests no se poden adaptar, tot el que perdem. És a dir, és una màquina perfecta que tot està totalment enllaçat, relacionat amb els temps, amb la meteorologia, amb el lloc. És brutal, brutal. És una història al·lucinant.
Sí, sí que ho és. Sí.
Vinga, tenim bolla extra?
Sí, sí, perquè, bueno, a més, s'acaba de reestrenar. Fa 25 anys hi va haver un animal que en Zel se va enamorar d'una altra espècie i varen tenir fills i en realitat tota sa saga és una bogeria absoluta.
Princesa, ¿dónde estás? Me está entrando el canguelo y no estoy para juegos.
Oh, ya sabemos dónde está la princesa. ¿Dónde estará el
dragón?
Que me sona.
Sí, sí, efectivament estem parlant de la dragona de Shrek enamorada de Sasa, en qui tindrà ases amb bales de drac que llancen foc per sa boca. Jo quan m'ho vares dir Zel i varen pensar els animals en Zel, jo vaig dir sa dragona de Shrek que s'enamora de Sasa i aquella mare és una dragona. És fantàstic. Tengo un dragón i no dudaré en usarlo. És meravellós. En realitat, aquesta història era una excusa per d'una pel·lícula que va rompre totes les normes del cinema d'animació amb una irreverència que no havíem vist mai i que, a més, ara se pot tornar a veure perquè divendres passat se va reestrenar, perquè fa 25 anys que se va reestrenar amb una pantalla grossa. És a dir, que tots aquells que l'han vist 40 vegades perquè han tingut fills i l'han vist i revista, fins i tot el meu fill fins i tot ha cantat la cançó de Rec a la seva banda. És una història raríssima, però és tan guai.
Ho és. I de Toni Camps.
Salut i cinema.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre. IB3 Ràdio és formació. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor, que t'ho perds.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
De 8 i 47 minuts.
Són les 8.
Passen 24 minuts de les 10 del matí.
No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Pero, no quiero tener pelo. Yo a ti te quiero libre, gitana, y que vuelvas con el viento. Vuelvas con el viento. No.
No, nosaltres tampoc som gelosos, ens agrada compartir, confiar i tenim seguretat en nosaltres mateixos. Començant per Lluís Fortes, avui en el control tècnic. Avui la paraula zel ens ha posat en el mirall de les nostres emocions i en les emocions que també atrapen els cans i els moixos en època de zel. El zel, la gelosia, l'excitació sexual que tanta benzina ha donat als guionistes i directors de cinema. Avui en Toni Camps ens ha regalat una nova llista de grans pel·lícules i hem recordat que la pel·li de Glenn Close i Michael Douglas, Atracció Fatal, va transcendir el cinema amb aquella escena del coní bullint dins una olla. Ai, la cultura popular que va agafar el terme Bunny Boiler com a bullidora de conills per referir-se a una dona obsessiva i molt, molt gelosa. Toca baixar barrera i ho farem amb una dona que exerceix la seva feina amb zel. Això vol dir amb molta cura.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Rita Udina, restauradora de llibres i de documents, benvinguda entre avui i demà, com estàs?
Molt bé, contenta d'estar amb vosaltres.
I nosaltres de topar-te amb tu, que és una d'aquestes coses meravelloses que té la ràdio, i estirar de paraules polisèmiques, avui hem triat zel. Ah, amb aquesta zeta tan sonora. Si a Rita Udina li dic zel, què li ven al cap primer de tot?
Doncs zel em fa pensar doncs, en una cura com molt prolongada en el temps, no? Com estar molt pendent d'una peça que restauro, per exemple.
I nosaltres hem de confessar que hem pensat també en Rita per aquest zel, entès com aquest interès actiu per una causa ardent, diu el diccionari, i també quan una persona posa molta cura i és molt eficaç en el compliment de les seves obligacions. Quin és el darrer objecte a restaurar que has tingut entre les mans, Rita?
Bueno, el que tinc ara entre les mans, que no és gaire glamurós, és una capsa de videojocs.
Sí, m'encanta, aquesta no me l'esperava.
Sí. Oi? Sí, perquè restauro tota mena de coses. Bueno, també tinc coses d'autors molt importants que, sí. Com que sóc una mica supersticiosa, prefereixo no dir. Però, bueno, tinc gravats i dibuixos meravellosos. Però, bueno, ara realment tinc una capsa de videojocs perquè tinc clients que són col·leccionistes d'aquests objectes i potser pel seu zel, no?, envers aquest col·leccionisme, doncs és com que els volen allò perfectes, que no tinguin, que sembla que no els hagin tret de la capsa.
Ja, sí.
I bueno, ja estic amb això.
M'encanta. I ara que deies això, que sigui perfecte, crec, bueno, tu me corregeixes si no, però que a la teva professió també hi ha una màxima, que és la mínima intervenció possible, allò que no se noti massa. Tu has de tenir també molt de zel, molta cura per saber exactament on aturar.
Clar, de fet, això és el que a mi més m'agrada de la meva feina, perquè tècnicament les coses es poden fer de maneres molt diferents. Mm-hmm. O sigui, si aquesta mateixa capsa me l'encarrega aquest col·leccionista, que, bueno, que això, allò és com el sang grial de la seva col·lecció, mm-hmm. doncs, esclar, jo allò, en fi... però en canvi a lo millor si és la capsa de jocs del meu nebot i s'ha trencat una solapa, doncs jo ho arreglaré d'una altra manera perquè duri més i encara que per dintre es vegi la reparació, no? Aleshores, les coses es poden fer de moltes maneres. No n'hi ha mai una de bona. I el que és divertit, per mi, és entendre el significat que té aquella peça en la col·lecció i la importància que té per a aquella persona. Després, la solució tècnica també és la part creativa.
Val. Per tant, no tens objecte i ja, i apliques la tècnica, sinó que tens el context també, no?, abans d'aplicar aquesta tècnica. Val.
Exacte, perquè a lo millor, doncs, clar, si restauro per un museu o per una biblioteca o per un col·leccionista, vull dir, clar, cadascú té necessitats diferents dels mateixos objectes.
I tu deies, no diré noms perquè sóc una mica supersticiosa, però tu comptes a la teva presentació que has tingut entre les mans gravats de Goya, de Picasso, de Miró, sí, algun dibuix original de noms com Dalí, Val. Jo no sé si en aquest cas se m'ha tremolat una micona. Com se gestiona l'emoció i la responsabilitat?
Sí, la veritat és que sí, hi ha obres que fan patir, no? Perquè, per exemple, a la capsa de videojocs, jo em poso en la pell del propietari i ja entenc que té màxim valor, no?, per ell. Però jo me la miro i penso, bueno... Però, en canvi, clar, si tinc una... No? Si estàs treballant amb una dedicatòria de Dalí, no, és que clar, és tan inqüestionable el valor que té allò.
Totalment, sí.
Que realment fa molta angúnia i bueno, només amb els anys aprens a bueno, no, de dir, bueno, escolta, oi que m'ho han demanat a mi, no? Doncs, pues escolta, pues serà per alguna raó. Vull dir que només ara començo com a creure'm una mica. Vull dir, a creure'm-ho de pensar, bueno, vull dir, ho podré fer, no? Vigilant, amb zel, però sí, fa patir molt.
Ja m'ho imagino. I ara saps que me venien al cap, en castellà, entre conservació, que és el que tu fas, i conversació, no hi ha molta diferència, no?, en castellà. Jo no sé si tu també converses amb aquests documents que tens entre les mans.
Home, a vegades sí. Perquè, sí, per exemple, vaig tenir un dibuix preciós de Fèlix Mestres,
sí,
del Museu de Montserrat, i, o sigui, era tècnicament meravellós, però jo em mirava, bueno, era un retrat, sí, no? Jo em mirava aquella senyora i pensava, ostres, aquesta senyora, quin problema té? Per què em mira amb aquesta cara, no? La veia com enfadada. I de tant en tant me la mirava de lluny i pensava, ai, que està com... I sí, clar, al final acabo parlant amb la senyora retratada, li dic, dona, però tranquil·la, que ara et trauré la pols i quedaràs més guapa.
Per tant, hi ha bones converses, eh?
Hi ha moltes converses,
que
i
bo,
tant.
Que bo, entre na Rita Udina i aquests documents i aquests retrats que ella conserva. I el pitjor enemic d'aquests documents, quin és, Rita? Que passes temps inexorablement, que hi ha falta de zel, de cura, per part de qui custòdia?
Sí, jo crec que el pitjor... és la deixadesa, o sigui, oblidar-se'n, com si diguéssim. O sigui, l'excés de zel, no, o sigui, seria al revés, no? Quan allò ho deixem allà tirat i no hi pensem, perquè aleshores és quan hi ha la gotera i quan... No sé, sí, jo crec que el pitjor enemic no és ni l'aigua, ni el foc, ni l'atac biològic, és ens n'oblidem.
Ja,
allò no m'interessa. Sí, i quan ja no hi penso, doncs, clar, es fa malbé.
Totalment. Escolta, la teva llista de clients és llarguíssima, universitats, fundacions, biblioteques, centres de documentació, arxius, això, museus importantíssims. No sé si hi ha alguna feina entre totes que t'atreveixis a destacar o alguna aventura que contaries en els teus nets.
La pitjor és sempre la que estàs visquent, ja, no? Perquè és com, Déu meu, com afrontaré això? I clar, quan ja ho has superat, doncs penses, no n'hi havia per tant. Però clar, sí que n'hi havia per tant. Ara, per posar-te un exemple, una partitura que estava feta amb tintes metaloàcides, que són unes tintes corrosives, sí, que corrouen el paper. I imagina't una partitura, o sigui, tot de línies rectes paral·leles, amb tot de notes, com a travessant aquestes línies. Mm. Clar, com que la tinta era corrosiva, em queien quadradets de paper entre... O sigui, sí, sí, els rectanglets que queden entre línies anaven caient.
Sí.
I clar, com que no era ben bé una lletra, sinó que eren rectangles, i jo no sé solfeig i no tinc ni idea de llegir partitures, clar, allò és que era un autèntic malson, perquè jo no sabia si estava del dret o del revés, o de dalt o de baix, perquè la simetria és en tots els sentits. I allò va ser horrorós, perquè anaven caient els trossets de quadrats per tot arreu, i jo pensava, bueno, aquesta partitura del segle XVII, a lo millor intenten tocar-la després i els hi sona Stravinsky. En fi, cada peça té el seu què.
Ja m'ho puc imaginar. I parlant de tintes, no hauràs trobat algun document amb una tinta invisible? Hi ha un missatge secret que hagis descobert 3 segles després, no?
Bueno, sí, apareixen... Clar, sí que hi ha maneres de veure, doncs, amb, a lo millor amb llum ultraviolada o així, tintes que abans no veies, no? Mm. O sí, o trobar documents en... Sí, vaig trobar un paperet superamagat a dintre l'enquadernació d'un manuscrit del segle XIII de l'Arxiu Comarcal de la Cerdanya, i jo de seguida em faig la pel·lícula i m'emociono, no? I els hi vaig dir, mireu, és que he trobat aquest paper i jo crec que aquí deu posar el nom de l'enquadernador. Bueno, ja m'havia muntat aquí la gran història. I, bueno, i em van fer la transcripció i semblava que no n'hi havia parlat. Em van dir, no, això no, és només un rebut.
Bé, és igual, mai se sap. I amb aquesta passió i aquest bon riure que sentiu una Rita Udina, ella també explica, dona classes, tallers, workshops, conferències, perquè aquest zel no se quedi només per ella i el pugui transmetre a molta gent. Mos encanta poder parlar amb tu, però hem d'anar ja recoint, que hem de baixar barrera, Rita. I sempre faig aquesta pregunta per qui mos escolta quan són pràcticament les 11 del vespre. Algun costum abans d'anar a dormir?
Doncs jo quan tinc problemes per dormir, normalment és perquè estic pensant en alguna cosa que estic restaurant, que em fa patir molt. Aleshores, el meu consell és que no penseu en la feina.
Bon consell. Bon consell.
Que respireu fons i que penseu en flors i violes.
Bon consell, i així també s'ha de dormir millor. I vinga, i nosaltres necessitem una cançó per acabar de baixar la barrera fins demà. Quina mos proposes?
Doncs us proposo Good Company, de Queen, que relacionat amb el zel, la lletra és així com tota divertida i és d'un senyor que ho fa tot tan bé, tan bé, seguint els consells del seu pare i, sobretot, les companyies sempre amb gent de bé i tal. I, bueno, i ho fa tot tan bé, tan bé, tan bé, que al final de la seva vida està mort de fàstic i sol com una burilla.
I de relaxau-vos, oients, relaxau-vos. Rita Udina, mos ha encantat conèixer-te, xerrar amb tu, i hem connectat els estudis d'Ivetres Ràdio en Premià de Mar a Barcelona, restauradora d'obra gràfica i de llibres. Moltíssimes gràcies i molta sort.
Moltes gràcies a tu, Araceli. Said to me as he puffed his pipe and baby P dandled on his knee. Don't fool with fools, old town away, keep all good company. Oh, 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 take care of those you call your own.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Soon my crew and happy to my very good friends and me. Sally J, the girl from number 4. Very soon I beg her, won't you keep me company? Oh, 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 oh. Come marry me forevermore, we'll be good company. Now marriage is an institution, sure.
passion grew. The world found my waking hours, but when my time was through, the wall of all my efforts, my own limited company.